Preguntes, anàlisi, reflexió, preguntes incòmodes. Aquí no hi ha veritats absolutes al Feinejant en Filosofia. Pere Martí, molt bon dia.
Molt bon dia.
En el capítol anterior vas fer la pregunta si la IA, la intel·ligència artificial, podia acabar substituint els filòsofs, sí, arran d'aquest llibre Himnocràcia d'un filòsof hongkonès, Jiang Wei-xun, que al final va resultar un fiasco, un frau, i era un llibre que havia escrit la IA, una provocació. Seguim estirant aquest fil, seguim parlant de la IA.
Sí, i ja vam dir a l'acabar el programa anterior que ens comprometíem en aquest estirar un fil que té a veure amb la IA, però que no directament, sinó amb aquells que controlen la IA, és a dir, amb els magnats, aquells que Yanis Varoufakis qualifica de nous senyors feudals del núvol, que són els CEOs, comanden aquestes empreses i que tenen una determinada ideologia. Es pot pensar que una cosa és la IA, altra cosa és la ideologia dels senyors que manen aquestes empreses, però com veurem, les dues coses tenen molt a veure, estan molt vinculades, i al llarg del programa mirarem, en el temps limitat de què disposem, de posar-ho de manifest. I ho farem a partir de tres referents. D'una banda, continuarem comentant algunes de les aportacions que el professor Pompeu Casanovas, que ja vam citar en el passat programa, ens ha fet en el Vilapensa, però també parlarem d'algunes tesis del senyor Yuval Noah Harari, i especialment ens referirem a un article molt interessant del professor Resina, publicat recentment a VilaWeb, que diu conèixer molt bé aquests senyors perquè són veïns seus. Ell ensenya a Stanford, Silicon Valley, és just allà al costat, tot i que diu no compartir la seva ideologia. Aquest article és titulat La cara il·lustrada del populisme. Té com a tesi central que quan arribi el dia que el trumpisme s'estimbi, que això sembla previsible...
Arribarà tard o d'hora?
No és gens segur que la democràcia americana reneixi de les cendres, i això pel següent. Segons Resina, el trumpisme té, pel cap baix, dos vessants diferents. L'un pot acabar, com dèiem, estimbant-se, però no necessàriament l'altre. I aquí està el perill. El més conegut, el més estrident, és el del populisme. Diu el professor Resina que és la cara del ressentiment emmirallant-se en un president profundament ressentit. Però hi ha un altre vessant, molt menys evident, que és l'elitisme visionari. I aquest està molt més en segon terme. Continua en aquest article advertint els ingenus. Sí, el senyor Trump adora els diners i venera els que en tenen més d'una manera exagerada, però això, a veure, no és cap novetat precisament als Estats Units. La política i els diners allà sempre han anat de bracet. Què és el que és nou? Doncs que aquesta simbiosi, diu, mai havia generat una ideologia tan hostil a l'Estat. I aquesta és la cara més perillosa i més desconeguda del trumpisme. Darrere de l'histrió, que alguns menys tenen ingenuament per la seva incultura, com si Ronald Reagan o el George Bush no haguessin sigut també força incultes, i en canvi això no va disminuir ni un gram la seva popularitat. Darrere, doncs, d'aquest histrió que tots menys tenen com a inculte, hi ha personalitats a qui seria molt, molt agosarat titllar d'ignorants. En l'article, el senyor Resina, el professor Resina, ens explica com a Silicon Valley s'ha anat generant com una espècie d'elit, com una subcultura que al començament era molt llibertària.
Molt progre, no?
Molt progre, molt més que progre, llibertària. La samarreta, despenjats, tothom pot fer el que vulgui, no hi ha normes. Però això, mira, va anar evolucionant cap a una espècie d'utopia, potser en podríem dir millor una distopia, en què, finalment, s'han arribat a convèncer que qui cal que governi són ells, aquesta elit de Silicon Valley, i que cal arraconar l'estat constitucional a les golfes de la història. anem a explicar una mica més de detall. El senyor Elon Musk és el més conegut, no?, d'aquesta secta tecnolibertària, però no és pas el més influent ideològicament. Aquest és el senyor Peter Thiel, que ja vam citar en l'anterior programa i que avui serà objecte, bàsicament, d'aquestes reflexions. Cofundador de PayPal, de l'empresa de dades massives Palantir, una de les més importants del món, i moltes altres. De les més importants del món en la gestió de dades de tot tipus, especialment militars. Però bé, el senyor Peter Thiel havia estat soci de Musk, precisament a PayPal, i es defineix com un llibertari conservador. Et sona això d'algun altre programa que n'hem parlat? Un
sí,
llibertari conservador.
Sí, sí.
Va estudiar filosofia i dret a Stanford, va exercir d'advocat, fins que va començar a fer negocis en el món de la tecnologia digital, i llavors sí que ja, a partir d'aquí, ja es dispara la seva rellevància social i també continua estant, malgrat tot, en un segon terme. És un pensador, realment, va estudiar filosofia.
Stanford,
no
l'elit.
Stanford, l'elit. I un pensador a la contra, i per això no és estrany que, recolzés un antisistema com el senyor Trump a les eleccions de 2016. Després hi va tenir algunes diferències, però no l'ha deixat mai del tot. Thiel està convençut que la democràcia no té futur. I albira un món regit per una mena de un rei filòsof o una elit intel·lectualment superior. Fa un temps ja va escriure: ja no crec que la llibertat sigui compatible amb la democràcia. I amb la seva influència sobre Trump, justament aconseguir que s'elevés a la vicepresidència el senyor J.D. Vance, un polític desconegut, que ell mateix havia finançat perquè assolís un escó al Senat per Ohio. A partir d'aquí, Vance ara és l'enllaç de Thiel i de tota aquesta secta tecnolibertària a la Casa Blanca. Aquests personatges són els antípodes del populisme, però, clar, l'utilitzen, el parasiten perquè s'aprofiten del seu autoritarisme que comparteixen. El seu projecte, a veure, no és pas nou, eh? Podem arribar tan lluny com Plató, que ja va diagnosticar que la democràcia era un desastre que no tenia arreglo i que per arreglar-lo s'havia de fer, doncs, donar pas als savis, que casualment eren els filòsofs, és a dir, ell. Doncs aquí passa una mica el mateix. La democràcia no té arreglo i s'ha de deixar pas als qui saben, com dirigir una societat, que, oh, casualitat, són els CEOs d'aquestes grans corporacions tecnològiques. Que, de fet, de veure, podrien dir que literalment veuen el món als seus peus. Aquí, en aquest context, llavors apareixen altres noms que no tenim temps de tractar en profunditat, però Curtis Jarvin, Mark Andreessen, Alexander Karp, que el senyor professor Casanovas va citar com a company d'estudis de Thiel en el passat Vilapensa, que tots ells van confegint com una espècie de pla, van dissenyant un pla que veurem com s'està aplicant de forma bastant, bastant regida i implacable. Es tracta de construir, com dèiem, una monarquia corporativa, en què es tria un directiu amb poder absolut que està al servei dels interessos de la corporació.
Per tant, Trump no improvisa, com sovint sentim a dir, sinó que els que mouen els seus fils, en tot cas, tenen un full de ruta ben clar.
Ell potser també el té, i a vegades es pot posar en dubte, però els que hi ha al seu darrere el tenen molt, 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 molt clar. Per aconseguir aquest objectiu, doncs, hi havia d'haver algú que fes aquest pas, un aspirant autòcrata, que ja en la campanya expliqués el que volia fer i que quan arribi a la presidència, doncs, procedeixi a aplicar-ho, és a dir, a desmuntar el sistema, és a dir, l'Estat. I aquest mètode, aquest projecte, té tres passos. Un, primer, neutralitzar l'escull més important, el conglomerat liberal. Moment.
El conglomerat liberal. Ara ens has d'explicar qui són aquests.
Doncs els Estats Units, fonamentalment, les universitats d'elit i els mitjans de comunicació no afins.
Ja hem vist com ha començat la persecució ja a Harvard, per exemple.
Exacte. Segon, buidar l'estructura interna de l'Estat, fent fora tots els funcionaris. I tercer, derrotar l'escull final, que és el poder judicial. Aquests són els tres passos. El senyor Resina cita com, abans de les eleccions, el senyor J.D. Vance ja havia fet unes declaracions realment curioses. Diu, si em demanessin un consell per assessorar el president, jo li diria, acomiada tots els buròcrates de nivell mitjà, tots els funcionaris de l'Estat administratiu i substitueix-los per gent nostra. I quan els tribunals t'aturin, presenta't davant dels jutges i els dius, el jutge ha dictat sentència. Molt bé, ara apliqui-la. Si tenim els funcionaris controlats, no poden aplicar res. Com dèiem fa un moment, els primers dies de Trump poden semblar un mare magnum de decisions inconexes, arbitràries, fins i tot absurdes, i potser també és així. Però si ens atenim a això que acabem d'explicar, sembla que la seva trajectòria és rectilínia i perfectament coherent. Qui ha estat la primera víctima? Doncs les universitats i els mitjans de comunicació no afins. Acaba de passar ara fa dos dies, prohibint matricular estudiants estrangers a Harvard. Segona etapa del pla. Hi ha una segona mesura estrella, després de la dels aranzels, no? Aquesta és la més, diguem-ne, vistosa, que és, per descomptat, el senyor Elon Musk amb una motoserra podant de forma salvatge l'administració pública nord-americana. Una operació que, a veure, degut al histrionisme del personatge, ens acabem quedant embaducats amb el senyor Mas i no acabem de percebre la transcendència de que la seva tasca és destruir el sistema públic als Estats Units. I la porta a terme, i tant si la porta a terme. I, finalment, el tercer pas, els jutges. Evidentment, els jutges que no es pleguen als seus designis. I qui ha estat més objecte d'insults i desqualificacions després dels periodistes i de la universitat? Els jutges. Pensem que en l'anterior mandat, com qui no vol la cosa, ja va crear un Tribunal Suprem a la seva mida. I valgui aquest recordatori pels que continuen dient que és un ignorant, estúpid i pagat de si mateix, només. Només té tot el Tribunal Suprem al seu servei. I pensem que els membres del tribunal són vitalicis. Vull dir que això no és per dos dies. Però en té prou i ara ha iniciat la campanya de coso i derribo de tota la judicatura. Hi ha un titular, també, em sembla que era del VilaWeb, que deia Trump carrega contra la justícia dels Estats Units. Els tribunals estan fora de control i mudien. El president nord-americà assegura que quan es tracta d'atacar-lo ell, tot s'hi val. Doncs, si estan fora de control i ho diuen, què s'ha de fer? Controlar-los. Posar-los a rotlla. Clar, no pot ser que els tribunals estiguin fora de control. I això és el que està fent. Clar, potser diràs, home, no tothom es deixarà a la primera i tampoc està clar que se'n surti el senyor Trump, però de moment veiem que hi ha un pla que s'executa i de forma bastant eficient, perquè qui gosa oposar-s'hi, com per exemple Harvard, d'altres es van plegar ràpidament els seus designis, tot i ser la universitat amb més prestigi del món, n'està pagant i greument les conseqüències. Per tant, compta amb això. Bé, anem ja acabant amb el que fa referència a aquest article. El senyor Resina es fa unes preguntes al final d'aquest text que jo recomano, brillant. Diu, quan el president desgasti el seu prestigi plebeu, hi haurà un endemà democràtic amb institucions revigoritzades o un renovat imperi de la llei? O més aviat ens despertarem a una república comandada per tecnòcrates amb usuaris en lloc de ciutadans? De fet, ja som bastant aquí, molts usuaris en lloc de ciutadans. Ens trobarem en una república de súbdits que hauran lliurat la seva informació més íntima diluint-se en l'imperi de les dades massives? O en la monarquia d'una paradoxal il·lustració fosca que recompondrà la seva manera a l'ordre d'una societat trencada i fracassada políticament? Diu, qui arribi, qui afirmi saber la resposta, menteix. Però els elements per pensar-hi ja hi són, com les apostes. Les jeux sont faits. És a dir, rien ne va plus. Les apostes estan damunt la taula i ara la bola ja roda i veurem en quina casella caurà. Déu-n'hi-do, amb aquests tecnofeudals, tecnollibertaris i dictadors en potència o almenys en intenció. Clar, si els ho preguntessis a ells, diu, no, nosaltres el que fem és preocupar-nos pel futur de la humanitat, que està al bord de la decadència, etc. Cal ben bé el mateix del que diuen tots els dictadors a l'hora de justificar el seu poder. Com ja feu Plató fa 2.000 anys. Però ell no va arribar mai al poder. De fet, en Plató, en les seves obres més importants, el Gorgias, la República, jo recomano molt el Gorgias, que és menys conegut, s'hi fa l'anàlisi de totes les possibles facetes que podem trobar en aquesta reflexió sobre el poder, la legitimació del poder, la força, el coneixement. En el Gorgias acaba concloent que la força mai pot ser adequada per legitimar el poder, que només el coneixement justifica el poder. Una tesi estranya, perquè normalment els que arriben al poder no es justifiquen pels seus coneixements. Aquests hi van per aquí, aquests van per aquesta línia. Però no descarten fer servir l'autoritarisme. Com deien també el dia passat, llibertaris, molt llibertaris, però que poden exercir el poder brut, no tenen cap escrúpol en fer-ho. Nosaltres, des de la nostra formació democràtica, tenim un rebuig quasi bé automàtic i sense matisos quan ens diuen que se'ns pot imposar per part d'uns o de pocs el poder o l'autoritat. Però davant d'aquest rebuig, Plató ens diria el següent. Diu, quan estem malalts, què fem? Cridem a tots els nostres amics i veïns i fem una enquesta o una votació a veure què hem de fer? O anem al metge a veure que ens faci un diagnòstic, perquè és el que en sap.
Busquem l'expert, no? El professional.
Si anem amb un avió, com va passar recentment, i els queden sense pilots, demanem si algú sap pilotar o també fem votacions a veure qui li toca.
Fem assemblea.
Sembla bastant clar, quan hi ha alguna qüestió important i transcendent, anem a buscar algú que en sàpiga, l'expert. Llavors, en el tema més important de tots, que és l'organització política de l'Estat, on ens juguem tots els aspectes de la nostra vida, per què no anem a buscar l'expert i, en canvi, fem votacions democràtiques, tothom pot votar, el poble és el que ha de decidir, que ja sabem que inevitablement serà manipulat degut a la seva ignorància, prendrà decisions que seran contraproduents i es deixarà entabanar pel primer xarlatà efectista que passi per allà. Un argument de bastant de pes.
Sòlid, sí.
És l'argument de sempre. Però té una fàcil refutació. De fet, de mateix, hem de procurar no ser víctimes de l'expertisme, cosa que actualment ens és una mica difícil. Però anem a la qüestió. Quina és la solució? Doncs, per molt important que sigui aquesta decisió, per molt que ens afecti, hi ha un problema, que és que no hi ha experts en política. No hi ha experts en política. I no hi ha ningú que sàpiga què és el que ens convé o el que no ens en convé, ni ho pot afirmar de forma absoluta. I si algú ho fa, si algú s'arroga aquesta saviesa, després mai ha estat capaç d'acreditar-ho en la seva pràctica política, sinó més aviat al contrari. Si algú ens diu que demana la seva adhesió perquè està en possessió de la veritat absoluta en allò que ens convé a tots, en el bé social, etc. Arrufem el nas, algú ens està a punt d'enganyar i, molt probablement, oprimir. Per tant, aquesta qüestió del coneixement, compte, no, sembla molt, un argument molt potent i, en canvi, és molt feble. Si no ens deixem portar per l'expertisme... Però després hi ha el poder. Plató descarta el poder com a forma de legitimació la força, com a forma de legitimació del poder. I això històricament doncs no ha anat per aquí. De fet, diguem-ne, va traient el nas periòdicament aquesta idea que només la força justifica el poder. I ara estem en un d'aquests períodes... En el segle XX, aquesta va ser el nucli dels diguem-ne, sistemes polítics més potents, nazisme, feixisme, stalinisme. Aparentment, la democràcia liberal havia arraconat aquesta justificació. Però avui tenim a Xi Jinping, Putin, Duterte, Milei, Trump, Bukele. Sembla que la cosa comença a espatllar-se. Diu, quants ciutadans cultes i formats en les nostres democràcies liberals els cau la bava davant de les gestes d'exhibició de força, de poder totalment desinhibides de Putin o Xi Jinping. Clar, és que hi ha referents teòrics també d'això, com en el segle XX, ara en el XXI. Abans hem comentat Alexander Karp, de passada, el professor Casanovas també ens cita Alexander Dugin, que és l'ideòleg de Putin. Què diu un i l'altre? Senyor Alexander Karp, recordem, amic i col·lega de Thiel, es va doctorar a la Goethe-Universitat de Frankfurt, i no és qualsevol, mindundi. Amb una tesi doctoral, que per cert Habermas li va rebutjar, en la qual enaltia la noció d'agressió, elevant-la a la qualitat clau de la naturalesa humana i clau també de les relacions socials. De fet, no és ni el primer ni l'últim a proclamar la violència com la veritat de la naturalesa humana. D'altra banda, Alexander Dugin, filòsof acadèmic, proposa una quarta via més enllà del liberalisme, el marxisme i el feixisme. Una quarta via que busca els seus fonaments en una molt sofisticada reinterpretació de Hegel, però que, casualitat, acaba aquesta sofisticada reinterpretació justificant la pràctica política imperialista del seu mandatari, el senyor Putin. No és estrany que Alexander Dugin sigui en aquests moments el filòsof nacional de Rússia. En temps d'incerteses i de valors morals tantinejants, doncs el valor de la força i la violència sembla el més veritat. No hi ha subterfugis aquí. Però s'oblida una cosa, el més natural, que aquest argument és molt fal·laç, perquè la naturalesa humana justament es caracteritza perquè consisteix en ser cultural, no natural. En tot això hi ha una novetat, i ara lliguem la IA amb els ideòlegs que són els seus CEOs, que és que mecanismes de manipulació n'hi ha hagut sempre, però ara aquests tenen una capacitat de penetració realment extraordinària. El senyor Orwell pensava en una pantalla que hi havia a les habitacions i pensava, oh, això és... I ara la portem sempre al damunt, sempre, constantment. I a més amb la IA, aquest poder de controlar sense que nosaltres en siguem conscients el que volem fer i el que volem dir, arriba un punt que és esborronador. Hem parlat del senyor Harari. La IA té molts biaixos, diu, si poguéssim aconseguir que els drets humans fossin el seu fonament, però resulta que els drets humans tenim una carta, però ningú està d'acord en com interpretar-la. Per tant, és una utopia, això. Els biaixos hi seran sempre. Què fem davant d'això? És una mica pessimista, no? Avui, no, això. Sempre hi ha, però, una porta oberta. Som conscients del problema, aquest és el primer pas per trobar la solució.
Gràcies per mostrar-nos la porta, la llum al final del túnel. Pere Martí, ens veiem ben aviat. Cuida't.
Fins d'aquí 15 dies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Comencem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Reducció de la llista d'espera als serveis socials de l'Ajuntament d'Olèrdola. El regidor de Serveis Socials, Marian Buta, ha indicat que la memòria anual dels serveis socials que s'estan enllestint es constata una millora en els temps de resposta a la ciutadania que demana ser atesa per aquests serveis. La mitjana ha passat de ser de 3 setmanes de temps d'espera des que es sol·licita l'atenció, lluny dels 45 dies que es registraven anteriorment. Buta subratllava el bon treball de les professionals del servei i atribuïa la reducció a que cada cop més la ciutadania coneix quins casos poden ser atesos pels serveis socials. La memòria encara no està aprovada de manera definitiva i Buta avançava que la xifra global de casos atesos es manté en registres similars als dels anys anteriors. L'Ateneu Rural del Penedès engega una campanya de donacions per comprar la masia de Cal Cisteller de Font-rubí. Un grup de masies, entitats i persones vinculades al territori impulsen la creació de l'Ateneu Rural del Penedès, un projecte col·lectiu que vol fer de Cal Cisteller a Font-rubí un espai de trobada, formació i suport mutu per fomentar l'autosuficiència rural i enfortir el món pagès. L'Ateneu Rural neix amb la voluntat de comprar col·lectivament la masia de Cal Cisteller i posar-la al servei del bé comú. Des d'aquest espai, fa 9 anys que es promou l'enxarxament rural a través de projectes d'economia comunitària amb el Tornallom com a pal de paller de la xarxa de suport mutu d'una vintena de masies de Font-rubí i els municipis veïns. Per tal de fer realitat aquest projecte, s'ha engegat una campanya de donacions oberta a totes aquelles persones i col·lectius que vulguin contribuir a la consolidació de l'Ateneu Rural. Les aportacions es poden fer a través del web de www.emprius.cat/calcisteller. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys fa entrega del xec nadó a 25 famílies. La targeta conté 100 euros per bescanviar els comerços i establiments al municipi. Van ser 25 els infants que van néixer i romanen empadronats a Sant Jaume dels Domenys entre els anys 2023 i 2024. Una xifra en recuperació després d'uns anys en què per la incertesa de la pandèmia de la Covid es va veure frenada. L'Àngels Badia, com a regidora d'Infància, l'alcalde Magí Pallarès i la regidora Dolors Miquel van donar la benvinguda a les famílies que majoritàriament es van presentar amb els seus fills, fent que l'acte desbordés alegria. Els representants de l'Ajuntament els van agrair l'assistència i els van animar a seguir portant fills al món, especialment si és a Sant Jaume dels Domenys. Tot seguit se'ls va fer entrega d'una targeta que conté 100 euros que podran bescanviar en comerços i establiments del municipi. Vilafranca reprendrà aquest dissabte les activitats commemoratives del 325 aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix. Després de començar el programa el passat mes de febrer amb la representació de la missa de Vilafranca i la presentació de l'opuscle Sant Fèlix in Calepodio, màrtir romà, patró de Vilafranca del Penedès, l'acte d'aquest dissabte obre la porta als mesos centrals d'activitats, que s'allargaran fins l'octubre. En concret, se celebrarà a l'Auditori Fòrum Verger Balaguer una jornada de debat i reflexió amb la participació de 12 ponents vinguts, tant de Vilafranca com d'altres punts de Catalunya. Entre els ponents hi ha el folclorista Amadeu Carbó, l'escriptor i poeta David Jou, els periodistes Antoni Ribas, Cristina París i Imma Pulido, l'historiador de l'art Daniel Vilarrubias o la mestra Àngels Guardiet. L'objectiu és oferir una mirada actualitzada sobre Sant Fèlix i el seu significat en la tradició, la cultura, la religió i la societat contemporània. Tot plegat sota la pregunta com conviure amb el patró al segle XXI. L'entrada serà lliure i gratuïta per tothom que hi vulgui assistir.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 11:45.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Som-hi, entrem a la cuina perquè ens ha visitat la nostra xef del programa, la Gemma Riera, i en bona companyia sempre és molt millor arremangar-se i posar-se al davantal. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui trobo que ens portes una secció especial, diferent, i crec que m'agradarà i agradarà molt.
Sí, avui dedico la secció a les herbes aromàtiques, que moltes vegades no sabem com encaixar-les. I la veritat és que posades estratègicament ens poden canviar moltíssim, tant una amanida com unes verdures, com unes mantegues, vull dir que... I a part ara estan supermaques, amb tot el que ha plogut, i bueno, i he pensat, dic, vaig a dedicar-li jo el programa a les herbes aromàtiques.
Aquestes plantes aromàtiques, sí, a més, pràcticament tots en tenim a casa, aquí no té espígol, una mica de romaní, una mica de farigola, però allà està, que fa goig i bona olor, i a la millor fa fugir alguna bestiola o insecte, però ens costa fer el pas aquest d'utilitzar-lo a la cuina, aquell espígol, aquella menta, sí, aquella farigola de la torreta.
Sí, sí, sí. És per això que dic, anem a treure...
A donar-li brillo, eh?
Això.
Comencem amb un parell d'amanides, l'entrant ideal.
Un parell d'amanides, perquè, a més, són molt fresques i ja veureu que les aprofitareu durant tot l'estiu, eh? La primera que us proposo és una amanida de ruca amb fonoll. Fonoll i olives. El fonoll, no el que comprem habitualment al mercat, sinó el fonoll silvestre que podem collir als marges, val? Necessitarem ruca, la que nosaltres vulguem, fonoll també, al nostre gust, una poma verda, olives negres, tomàquets secs, d'aquests amb oli, oli d'oliva verge i una miqueta de vinagre per fer la vinagreta. Llavors el que faríem serà rentar les fulles de ruca, en el cas de que les haguem de rentar si les comprem ecològiques, si no, doncs ja venen netes. També rentaríem el fonoll, retiraríem primer tots els troncs més grossos i ens quedaríem només amb les fulles més tendres i ho rentaríem també. El que farem serà reservar la ruca i el fonoll i llavors ens ficarem doncs, a preparar els altres ingredients. La poma verda la renteu bé o, si no, podeu pelar-la. Eh? Jo, si no és ecològica, doncs la pelo perquè m'estalvio doncs,
pesticides i química,
i ceres i històries.
Ai, sí que les abrillanten també.
I si les compreu ecològiques, encara que no sigui verda, que sigui poma, doncs també la podeu deixar amb la pell. Podeu canviar la poma per qualsevol altra fruita, que ara vindran un munt de fruites aquí. Jo penso que les cireres quedarien superbé aquí en aquesta amanida, perquè la cirera i l'anís és una combinació que queda superbé.
I llavors, com la presentes? Li treus el pinyol?
Li traiem el pinyol, com faríem amb les olives, i les podeu tallar o deixar-les senceres, eh? Vull dir, per substituir una mica la poma. Els tomàquets secs amb oli els tallem així a quadradets i després fem una vinagreta amb un pot de vidre, l'oli, sal, pebre, el vinagre. Si li voleu posar mostassa podeu, però jo la faria el més bàsica possible per no amagar el sabor anissat del fonoll. Llavors, quan ho tenim tot tallat, ho ajuntem tot, amanim amb l'oli i el vinagre i ja està. És una amanida superfresca, us agradarà molt.
Sí, sí, aquesta combinació de fonoll, poma, olives, tomàquet...
Olives negres, ja ho sabeu, compreu-les a Melós, un lloc
de confiança.
De confiança, i podeu escollir qualsevol oliva, encara que no sigui negra, si no us agrada, hi ha gent que no els agraden les olives negres, doncs verdes, no passa res. Aquí s'ha de fer tot al gust de la família.
Sí, perquè s'ha de menjar, s'ha d'acabar.
Exacte.
I ha d'agradar.
I ha d'agradar.
I tens una altra proposta d'amanida, també.
Sí, sí, perquè us vull presentar una combinació d'herbes trinxadetes que us pot servir per... Jo faré aquesta amanida, però us pot servir per qualsevol amanida que feu a l'estiu. Li donarà un toc molt diferent. Ja veureu que canviarà totalment l'amanida. Jo en aquest cas he ficat tomàquet, cogombra i api. Val? Que l'api també és un d'aquells grans oblidats.
Costa.
Que costa molt d'introduir. Doncs aquí en aquesta amanida doncs el podeu introduir. És tallar-ho tot ben petit. El tomàquet, si voleu, el podeu pelar. Si us assenta malament doncs, la pell. Però, bueno, si no, doncs no. Talleu el tomàquet, peleu el cogombre, el talleu, l'àpid també, traieu els fils i després feu una barreja amb julivert, coriandre i alfàbrega fresca. Això, ben trinxadet, conservat amb oli i en un pot, ho podeu afegir a qualsevol amanida i us canvia totalment el gust i la frescor, no?
Torna'ns a dir els ingredients d'aquesta mescla.
Julivert, coriandre i alfàbrega. A veure,
fresc, eh?
Fresc, tot fresc. Feu-ho en la proporció que us agradi. Per exemple, hi ha gent que em diu no, és que el coriandre és, nosaltres ens costa molt. Poseu-ne menys, poseu més julivert, no? Però aquesta frescor que dona el coriandre, aquest aroma, ho canvia tot. De veritat, us agradarà moltíssim.
Sobretot per amanides.
Sobretot per amanides. Ara, si voleu ficar amb un peix, doncs també quedaria bé. Julivert, coriandre i alfàbrega són herbes que combinen molt bé amb el peix. Damunt d'una carn, bueno, si és pollastre, potser sí, no? Perquè si fiquem una carn que sigui molt, molt forta, doncs seria massa fort, no? Són espècies que tenen molt de caràcter. Però amb una carn així blanca, doncs també quedaria bé.
Qui no cultiva julivert amb una torreteta? Dóna-li sortida.
Clar.
Hem començat amb dues amanides, també ens portes una crema.
Sí, bueno, és una crema de formatge, és per untar, eh? És per untar, però bueno, bueno, ja veureu, és molt fàcil de fer. Jo la faig amb formatge de cabra i fonoll, aquest mateix fonoll que hem collit, doncs el farem servir també doncs, per fer aquesta crema. I és tan fàcil com agafar el formatge de cabra, trinxar-lo petitet, ficar-hi el fonoll, al nostre gust, primer sigueu prudents, perquè sempre en podeu ficar més, i amanir-ho amb oli i sal. Això ho trinxem tot, ho posem en un pot, i això ens pot servir doncs, per un aperitiu, ara que venen aquests dies doncs, que fem més menjars a l'aire lliure, o que ja comencem a fer sopars amb amics, doncs és un aperitiu molt bo, amb unes torradetes d'aquestes de cereals, doncs queda perfecte.
Quant aguanta, si en sobra?
Jo...
No ets partidària...
No en sobrarà. No en sobrarà. Però, a veure, si he estat fora de la nevera, millor no...
Millor no aprofitar-lo.
No aprofitar-lo. Si, per exemple, doncs,
si en féssim més quantitat i el deixem petit, en fred, en nevera...
Sí. Llavors sí. Jo sempre recomano que quan fem coses així per picar, doncs no ho fiquem tot en un bol així gros. I no, fem-ne de petits i anem traient a mesura doncs, que es va gastant, no? Així, doncs, dintre de la nevera no perd la cadena del fred i se'ns pot conservar més temps.
I si no sou de cremes de formatge per untar, segur que sou de patès, que també van molt bé per untar.
Bueno, aquests patès que porto són tots vegetals, perquè em trobo que hi ha molta gent que és vegetariana i vegana. I no sé, dic, ostres, vaig a buscar cosetes que també els hi puguin anar bé, no? Llavors, porto un paté de pastanaga amb olives negres i farigola. Les quantitats, bueno, un parell, quatre pastanagues. Ara venen ja també les pastanagues de l'hort, que també val la pena aprofitar-les, no? Pastanagues, la quantitat que vosaltres vulgueu. Segons, si faig per dues persones, doncs ficaré dues pastanagues. Si faig per sis, doncs en ficaré vuit, no ho sé, no? I llavors la quantitat d'olives negres i de farigola doncs, ha d'anar en consonància amb les pastanagues que tenim. No? Si poso dues pastanagues, poso un grapadet d'olives negres. Ha de predominar.
I la farigola?
I la farigola al gust. A mi m'agrada molt la farigola.
És molt aromàtica, de seguida es nota.
De seguida es nota. Per això cal ser prudent perquè no amagui tampoc els gustos de les altres dels altres elements, no? Llavors, és tallar les pastanagues petites, pelar-les i tallar-les, treure el pinyol de les olives i després trinxar-ho tot amb una batedora ben potent, això es fa amb la pastanaga crua, posar-hi la farigola i quan triturem, anar-ho lligant amb oli i una miqueta de sal. Podem posar-hi pebre, doncs sí, clar, podem posar pebre si ens agrada, i si no, doncs sal i oli, i prou. Després també en faig un altre, que és de pebrot escalivat amb orenga, i aquest el faig amb pebrot escalivat, molta orenga,
molta.
Si pot ser fresca, molta orenga. L'orenga, a més, és una gran aliada pel tot el sistema digestiu, vull dir, fa unes neteges, vull dir que va molt bé, i seria trinxar-lo amb forquilles, amb dues forquilles, trinxar-lo.
No agafes batedora, aquí.
No agafo batedora, perquè no vull que em quedi un puré. Vull que em quedi...
Vols textura.
Sí. Sal, pebre, oli d'oliva, i també ho poso en potets, i aquest paté el faig servir moltes vegades amb pasta. Per exemple, si faig una pasta bullida, doncs dues cullerades d'aquest paté i ho salteges una mica i ja tens la pasta arreglada. Ja no et cal res més. I, bueno, una mica de formatge, clar, a veure.
Que no falti.
Que no falti. I bueno, vull dir que va bé perquè és versàtil. El pots fer servir per altres coses. També el faig servir molt si he de fer un entrepà, doncs, per exemple, de tonyina, de sardines, allò que has fregit unes sardines el dia abans i no saps què fer. Doncs una miqueta d'aquest paté i les sardines, una mica de ruca, i fas un entrepà boníssim per l'hora d'esmorzar. Vull dir que són...
Dóna joc, eh?
Sí, són aquestes coses que tens que et fan com despertar la imaginació, no?
El pebrot... Vermell?
Vermell, sí. Pebrot vermell. Podríem barrejar, si volguéssim.
Vermell i verd, si volem.
Si volem, podrem barrejar, però el color tampoc no ens quedarà tan viu ni ens vindrà tan de gust, no?
Pebrot vermell, doncs.
Pebrot vermell. I després també en faig un altre que a mi m'agrada molt perquè el faig servir per moltes coses, que és tàperes, tomàquet sec, olives i romaní fresc. I aquest, bueno, és trinxar-ho tot ben petit, ho amanim amb sal i oli, no massa sal, perquè les tàperes ja són molt condimentades, llavors no caldria posar-li massa sal, sigueu prudents també. I amb oli i sal ho poso amb un potet ben tapat amb oli, i això sí que és veritat que tu pots menjar com amb un canapé, però això ens serveix per amanir una carn, per amanir un peix, per amanir una amanida, per amanir una pasta... Vull dir que...
Lliga amb tot.
Lliga amb tot. Lliga amb tot.
Que bé. I un altre recurs que ens proposa avui la Gemma és fer mantega d'herbes.
Mantegues d'herbes. Això també és un fons d'armari. Això ho podem tenir congelat. I fa que una cosa que sigui normal passi a ser excepcional, no? Perquè és el que li dona, doncs, una mica el toc.
Guanya 10 punts de cop.
Exacte. Llavors, jo sempre faig servir una mateixa mida, més o menys, eh? Faig uns 15 grams, aproximadament, eh? Ja ho sabeu, pot ser una mica més, una mica menys. Uns 15 grams de les herbes que jo escullo, que després ja us donaré les receptes, 100 grams de mantega i un polset de sal. Llavors, per la pasta, faig una barreja, que és alfàbrega, romaní, farigola i una mica de bitxo. Tot això ben trinxadet, bueno, les herbes, clar, netes, tallades, i ho afegeixo a la mantega tova, que estigui tova, així, pomada.
A temperatura ambient,
sí,
pomada.
Sí, amb aquesta textura que seria com d'untar, no? Llavors, ho barrejo tot ben barrejadet, fins que sigui homogeni, i el que faig jo és ficar-ho amb uns motlles de glaçons.
Com una glaçonera.
Sí.
I fer daus.
I fer daus o la formeta que tinguin. Jo en tinc uns que són una forma de cor, bueno, és igual. Perquè després, quan ho posem damunt de la carn o damunt del peix, doncs es desfà i ens dona tot aquest aroma, no? Això és un recurs...
O sigui, entenc que els fas,
sí,
els poses al congelador sí. i quan necessites agafes un, sí. un dau.
El que faig és que quan estan congelats els trec de la cubitera i els poso en una bossa d'aquestes
hermètiques
i allò els vaig agafant. Una setmana faig la de la pasta i llavors pues, ja en tens per molts dies. Per la carn, all i julivert amb mantega, bueno, és boníssim. Pel peix, hi poso fonoll, pebre i una mica de ralladura de taronja i de llimona, perquè amb el peix, bueno, la llimona hi queda molt bé, sempre tenim aquesta tendència, no?, de posar llimona al peix, i després l'anissat també queda molt bé amb els peixos. Si us hi fixeu, a la bullabesa, a la sarsuela, sempre s'hi posa una miqueta d'anís, no? És perquè reforça molt el sabor del peix, l'acompanya molt. Després també podeu fer les fines herbes, l'all, el julivert, el romaní, orenga i farigola, que aquestes ens serveixen una mica per tot. I queden molt bé, per exemple, amb els cargols de mar, un cop bullits i nets, podeu ficar-hi aquesta mantega i després gratinar-ho al forn amb una mica de pa ratllat i us queden uns cargols, bueno, de restaurant. Vull dir que...
Quants daus per ració?
Jo poso...
Per exemple, la pasta, un dau per persona?
Sí.
Comptes?
Sí, sí, sí. Per exemple, amb els gnocchis. Els gnocchis, que són tan sossos,
sí,
no?
que
costen molt, no? Doncs en lloc de tirar sempre doncs, pel tomàquet i tot això, doncs faig això. Els assaltejo una mica, un cop bullits, que agafin una miqueta de crosta, uh-huh. de duradet.
Que estorrin una mica.
Que estorrin una miqueta, i llavors li poso uns daus de mantega i li dono unes voltes i escolta... Queden boníssims.
I canvia 360 graus.
I tant.
I acabem dolces, amb unes trufes de xocolata.
Sí. Són unes trufes de xocolata que tenen romaní. Són a l'aroma de romaní.
Oh,
queda
m'agrada.
Molt bé. No ens ho imaginem, eh? Però un cop les fem, de vegades les dono a provar, allò que les faig quan ve gent... Ai, no sabem què porta, no saben mai...
No identifiques el romaní.
No. Estem molt acostumats a la xocolata amb menta, a la xocolata amb taronja, i clar, no hi pensem, no?, que podem ficar-hi altres espècies. Necessitem 250 mil·lilitres de crema de llet, 300 grams de xocolata i romaní. I és tan fàcil com posar... la xocolata.
Aquesta xocolata és la de desfer.
La de desfer, o la podeu fer amb 85, eh?
Sí, sí, o sí, una sí, tauleta sí. de 85.
Sí, sí, sí. La trenqueu i la fiqueu en un bol. Llavors, es tracta de que la trenqueu una mica petita, eh? Perquè aquesta xocolata s'ha de fondre només amb la calor de la crema de llet calenta. Llavors, si la trenqueu molt gran, no se us desfaria. Llavors, trenquem la xocolata, la fiquem en un bol, posem a coure la nata, la crema de llet, amb el romaní. La primera vegada no en poseu molt, el romaní també pesa.
És intens.
I llavors, si us agrada, la següent vegada li fiqueu més, però la primera...
Sempre pues, prudents.
Sempre prudents.
D'inici.
Llavors, deixem infusionar i colem, un cop bull, damunt de la xocolata. Remenem fins que està desfeta i això podeu fer dues coses. O ho fiqueu en una safata coberta amb paper film i al congelador i després ho talleu a daus, o ho fiqueu a la mateixa glaçonera. Bé, bueno, la mateixa no, perquè la teniu plena de mantega.
Sí,
una altra.
En forma d'estrelles.
En forma d'estrelles o de cors o el que sigui. I ho poseu a congelar. Després, un cop congelat, ho arrebosseu amb cacau en pols i ja teniu les trufes. Guardeu-les sempre al congelador, perquè, clar, al no portar res, només xocolata i nata, es desfan de seguida.
Es veu el romaní?
Es nota, sí. Bueno, no es veu perquè
visualment no, perquè
colem.
Queda integrat.
Perquè
queda el colador, clar.
És com una infusió.
Clar, queda tot
sí,
en
sí.
el colador.
Sí, queda clar. Tot en el colador i no... Notem només...
No el veus, però...
Però hi és.
Hi és. Olfacte i gust et diuen que sí.
I les seves propietats també hi són.
Clar, també. Trufes de xocolata amb romaní. Quina forma d'acabar. Fantàstica. Sí, sí. M'estic llepant els dits. Gemma, moltes gràcies. Ens retrobem d'aquí unes setmanes.
Molt bé, gràcies.
Adéu.
Adéu. Adéu.
Penedès en xarxa.
Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie, nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir.
Ens acomiadem ja de tots vosaltres. Acaben aquestes 3 hores de ràdio que compartim diàriament. Compromís que demà renovem i us esperem a partir de les 9:06 a l'antena del Penedès en xarxa. Demà la roda política la dedicarem a qüestions de cooperació i solidaritat. Coneixerem com treballa en aquest aspecte, quins projectes tenen diferents ajuntaments de l'Alt i el Baix Penedès. Hi haurà català al carrer, per tant, truqueu-nos i jugueu, que hi haurà llibres de premi. Farem un repàs a les pantalles convencionals, a la Caixa Tonta i a les plataformes de streaming, i també comptarem amb la Bernadette Hortal i les seves recomanacions a les càpsules d'il·lusió de la Torres i Bages. Però hi haurà més coses, seran 3 hores que compartirem. Us esperem demà. Si tu me quieres, yo...